Mira que portem programes, eh? 2.975 programes en el d'avui i crec que mai de la meva vida, ni fent l'Ara i aquí, ni en cap altre programa, havia tingut davant per entrevistar-lo un enginyer aeronàutic. Guillem Santacreu, molt bon dia.
Bon dia.
Estic molt content.
Jo també.
Perquè això ja no ho podré dir mai més. Això ja no ho podré dir mai més. El Guillem és, com dèiem, enginyer aeronàutic i és tècnic del Servei de Transport Aeri del Departament de Transports del Ministeri d'Ordenament Territorial. No ens equivoquem. Equivoquem una mica.
Una mica. En realitat, sóc assessor del Ministeri d'Ordenament Territorial del Departament de Transports. Uh-huh. I llavors assessoro amb tot el que fa referència al tema aeronàutic, aviació civil, reglamentació aeronàutica, drons, tot el que pugui haver dintre d'aquest sector.
Uh-huh. El Ministeri de Foment donarà allò del... els aparells per la seu?
Sí, sí. De moment,
sí,
les proves...
En aquest segle o en el...
Sí, no, jo crec que ara està tot molt ben encaminat. Està
molt bé, això seria objecte d'un altre dia.
Sí, això un altre dia en parlem tant com vulguis.
Me l'has posat a votant, com es diu, i volia rematar. A veure, hem parlat molt i ho hem explicat en el sumari d'avançament de continguts amb l'Òscar i amb el Xavier, que al voltant del tema de l'heliport hem escoltat moltíssim, doncs, sobretot queixes veïnals, no? Tant quan la primera iniciativa va ser instal·lar-lo en el Patapou, el Roc del Patapou, quan va ser la Comella, ara en aquest terreny administrativament d'en Camp, no? Proper a les instal·lacions de FEDA, proper evidentment en Golastés, per això aquesta reacció també dels veïns. Hem escoltat molt el tema de les seves queixes, les seves recollides de signatures, hem escoltat molt també les determinacions de govern que hi havia hagut, vull dir, qüestions institucionals d'informes aeronàutics, però sense saber el contingut dels mateixos, que s'havien fet peticions. Uh-huh. El que no sabem massa bé és què implica una instal·lació d'aquesta mena des del punt de vista tècnic. Per això ens agrada molt que avui el Guillem ens hagi vingut a veure. Tu, com a professional del tema, entens la reacció veïnal? Ja no parlo estrictament d'aquesta d'Angulastés, en general.
En general, jo entenc que hi pugui haver una preocupació en qualsevol de les fases d'un projecte. Evidentment, un heliport és una infraestructura que ens treu una mica del que estem acostumats i, per tant, entenc que hi pugui haver preocupació. Darrere de tot això, sí que m'agrada pensar que cadascun dels estudis que es fan és per apagar aquesta preocupació i que tot quedi ben clar com ha de desenvolupar-se un projecte.
Mm-hmm. Òbviament, no tenim heliports, tot i que sí que n'hem vist molts, sigui per la tele,
tenim
des del punt de vista físic,
de fet,
i ja tenim heliports que volen al país.
Sí, de fet...
No? Malauradament, doncs, veiem a vegades heliports que van a l'hospital, dic malauradament perquè sempre hi ha doncs, o algú accidentat que va cap allà, o algú que està allà que ha de ser traslladat a una altra instal·lació. Però, per exemple, l'altre dia se'ns posava en contacte una persona que vivia a l'Aldosa i ens deia: aquí a la Massana cada dos per tres s'aixequen heliports i no hi ha hagut ni recollides de signatures ni coses d'aquestes. I no ha passat més res.
De fet, per ficar-te en situació, actualment el que tenim a Andorra és un heliport privat, que és l'heliport de Lian, que és aquest que està a la Massana, i el que tenim són dos helisuperfícies d'emergències. Llavors, això també és per marcar una mica la diferència...
I després tenim l'Estadi Nacional.
I, bueno, després tenim l'Estadi Nacional, però per què tenim l'Estadi Nacional? Perquè no tenim un lloc on es puguin... I a part de l'Estadi Nacional, el comunal, quan ha vingut
els
presidents de França, primer ministre, han vingut amb els helicòpters al comunal. I és per un tema d'espai i de capacitat d'acollir aquests helicòpters. Uh-huh. Llavors, el que volia fer és la diferència aquesta entre què és un heliport i què és una helisuperfície.
Una helisuperfície.
Una helisuperfície, tu pots arribar amb un helicòpter per allà, carregar, descarregar passatgers i tornar a marxar, però no és un lloc d'aterratge permanent, ni és un lloc on puguis parar l'helicòpter, fer-hi labors de manteniment, etc, etc, i perquè habitualment aquestes estan concebudes com a una cosa d'emergències i una cosa de puntual, o el que hi ha altres països que podria ser els heliports de professionals, diguéssim, d'empreses que tenen, doncs,
Hi ha
països...
En part de la seva flota
sí,
hi ha...
Sí, sí. De fet, a Brasil és curiós perquè hi ha alguna ciutat on és més segur i més ràpid moure's d'helicòpter amb helicòpter d'edifici a edifici que no pas per terra. Hi ha empresaris que ho fan d'aquesta manera, Però el món de l'aviació és curiós.
Les tasques d'enlairament i d'aterratge i d'aproximació, evidentment, i de sortida, quin tipus de risc generen? Perquè, clar, aquesta és la mare dels ous de la reacció veïnal. I ja no parlo d'anuig sonor, sinó entenc que, malauradament, doncs, un aparell pugui arribar a caure, etcètera.
El risc nul només hi és si no hi ha un helicòpter, però igual que el risc nul de que no hi hagin accidents de cotxes és que no hi hagin cotxes. A partir d'aquí, qualsevol d'aquestes fases de l'enlairament, evidentment, té un risc associat, però sempre s'exigeixen una sèrie de requisits als operadors, a les rutes d'entrada i sortida dels heliports. O sigui, per una banda, separem qui opera i, per l'altra, la infraestructura. Si l'heliport reuneix les condicions per tenir aquesta seguretat suficient, com poden ser unes superfícies lliures d'obstacles per arribar fins a l'heliport, que en aquest cas és una de les coses que es va estudiar prèviament a tots els heliports que s'han previst aquí a Andorra, tot això són requisits propis de l'heliport que t'intenten garantir o t'intenten minimitzar aquest risc. D'altra banda, els operadors, en funció de la categoria en què estàs operant, de l'helicòpter que estàs operant, etc., també hi ha uns requisits més alts o més baixos, ja sigui de qualificació dels pilots, ja sigui fins i tot amb el propi manteniment dels helicòpters. De fet, és curiós perquè a Europa tenim una normativa, una normativa que en el transport públic, excepte en uns casos molt concrets, en unes condicions molt concretes, els helicòpters que han de fer aquest transport són bimotors. Això s'ha parlat moltes vegades, el tema de que se't pugui parar un motor i pugui seguir amb l'altre, etc. Hi ha països com Suïssa que, tot i estar adherits a EASA, que és l'Agència Europea de Seguretat, diuen que ells no s'acullen a aquesta normativa del bimotor perquè ells no tenen garanties de que realment sigui més segur tenir dos motors, perquè, pues, per una sèrie de casos. Pot haver-hi un accident per contaminació de fuel, afecta els dos motors, etc. I ells el que fan és dir, nosaltres anem un pas més enllà. No demanem que siguin bimotors, sinó volem que siguin monomotors amb una sèrie de condicions de manteniment molt més extremades que les que es pot exigir a França, Espanya, Itàlia, el que sigui. Llavors, tot sempre és una combinació de factors.
Perquè és el que anàvem a dir, un helicòpter perquè té riquia s'ha de ben enlairat d'algun lloc.
S'ha de ben enlairat d'algun lloc.
I quan surti d'aquí, anirà a aterrar algun lloc. Uh-huh. Clar, per tant, la normativa, en certa part, ha de ser una miqueta transversal. Perquè...
Normalment, tu compleixes la normativa del país de bandera de l'aeronau, i llavors, evidentment, si l'heliport és un altre país diferent i les normes són diferents, tu en aquell moment pots adaptar-te. Però si després al lloc on vas no estàs complint la normativa, tampoc hi podràs anar. Llavors, evidentment, una de les coses que sempre insistim des d'aquí és que tot el que es faci aeronàuticament vagi tot lo en línia possible amb EASA, que és l'Agència Europea de Seguretat Aèria, i de fet té els estàndards més alts del món, vull dir, m'atreviria a dir. La FAA, per exemple, que és l'autoritat d'aviació dels Estats Units, l'autoritat d'aviació federal, té uns requisits molt més baixos. Més baixos, que no vol dir que incrementin el risc, sinó que incrementen les operacions. Llavors, probabilitat d'accident, evidentment, el que hem dit, hi és en uns casos molt concrets. Per exemple, un treball aeri té molt més risc que un transport de passatgers o una arribada o una sortida d'un heliport. Igualment, amb els avions ho sabem, que no és el mateix la probabilitat de tenir un accident en un aeroport que de tenir-la en línia, diguéssim.
Evidentment. Té alguna particularitat aquest heliport per ser un heliport en alçada? Sí, per estar al nostre país.
Té la particularitat que les superfícies s'han d'adaptar a aquesta alçada i podria ser que algun tipus d'helicòpter molt particular no hi pugui anar, ja sigui pel tipus d'heliport en concret, si és amb terrassa, si és de superfície, etc. I l'altra és l'alçada. Ens vam trobar, per exemple, quan hem estat estudiant les diferents opcions d'heliport del país, que heliports per sobre dels 1.400, 1.600 metres realment tenien molts pocs helicòpters que hi poguessin aterrar, pel fet que amb l'alçada minven les prestacions dels helicòpters. No vol dir que sigui impossible aterrar-hi. Un altre cop, hi ha maneres de fer-ho. Per exemple, a Cusco s'estan aterrant amb helicòpters a unes alçades brutals, perquè realment l'aeroport de Cusco està a una alçada molt, molt bèstia pel que és l'aviació en general, però al mateix temps s'estan fent uns procediments adaptats allà i aterren amb total seguretat. Vull dir, tot, sempre és ficar-ho en una balança, la part de seguretat, que evidentment sempre és la primordial, però després la part d'operacions, la part comercial, tota aquesta part.
A veure, entenc que s'ha determinat la, la ubicació aquesta, com dèiem, en els terrenys al costat de FEDA, perquè complien tots els requisits que s'havien posat en el dossier, però clar, se'ns diu ara que estem a l'espera de nous informes que han d'acabar de determinar o de perfilar la idoneïtat o no de la, de la ubicació. I les autoritats han dit que no es pronunciaran fins no disposar d'aquesta última informació. Què és el que estem esperant ara?
Ara mateix, per ficar-vos també en situació de com es planteja un projecte d'infraestructura aeroportuària, i dic aeroportuària perquè funciona igual amb els aeroports que amb els heliports, que fins i tot bueno, això, plataformes on s'hi pugui aterrar al mar, etc, etc. Tu, per començar, fas un estudi previ, una avaluació de factibilitat aeronàutica, diguéssim. Des del moment que passes aquesta fase, tu et pots trobar que hi hagi una sèrie de limitants que no et deixin anar a la fase següent. Per exemple, si no haguéssim tingut les superfícies limitadores d'obstacles exigides per aterrar en un heliport, ja no s'hagués procedit al següent pas.
Això, Guillem, amb Cristià, què seria?
Això simplement és que nosaltres agafem i determinem una zona en la qual d'allà cap a dalt no hi pot haver cap obstacle. Llavors, l'helicòpter a l'aterrar sap que d'aquell plano fictici
cap amunt,
està lliure.
Vertical,
No pot fer la superfície es delimita en tot el trajecte de l'enlairament. I amb categoria, amb classe 1, que és el que habitualment s'opera ara amb aquest heliport, això dura 3 km 300. Llavors, tu assegures que durant 3 km 300 no hi hagi una penetració d'aquestes superfícies que pugui posar en risc. I tornem-hi. L'aviació és un món tan complex i tan fantàstic que fins i tot si hi haguessin hagut penetracions en aquestes superfícies es podria arribar a plantejar de dir, es senyalitzen, o sigui, hi ha molts llocs, ara no et ficaré tampoc exemples concrets perquè no sabràs dels que parlo, però t'ho imagina't un heliport amb un edifici aquí, un edifici aquí, un edifici allà, i pot ser que hi hagi una penetració a la superfície de limitació d'obstacles que diria que allà no s'hi pot operar. I no, si allò està ben senyalitzat, si hi ha una sèrie de llums per l'operació nocturna, etc, etc, també hi podria haver aquesta operació. Aquesta superfície simplement es defineix per l'heliport i habitualment fins i tot hi ha helicòpters que volen més alt que aquesta superfície. Vol dir que no vol dir tampoc que l'helicòpter vagi just amb aquell angle, sinó que aquell és l'angle mínim que nosaltres li garantim al pilot que per allà no trobarà res. Com quan anem per l'autopista, que a part del nostre carril, que ja és més ample que el cotxe, a sobre tenim mitjanes, tenim un fotimer d'elements més que ens protegeixen i ens diuen que allà no ens trobarem un arbre.
Tirem llarg de seguretat, per entendre, confiança cap al pilot.
De fet, imagina't si tirem llarg de seguretat que l'amplada de la superfície aquesta, la que s'ha mirat si cap, és de 10 vegades la llargada, el rotor de l'helicòpter. O sigui, nosaltres, els planos aquests que s'han vist a les exposicions del Consell i que s'han presentat als comuns, parlem d'unes superfícies que són 10 vegades el rotor de l'helicòpter. O sigui, vol dir que l'helicòpter en realitat es talla al mig i no ocupa tot allò. Vull dir, no té aquesta...
Per tant, un cop determinem això, que has dit que era, com es deia...
Això és la superfície limitadora d'obstacles. Aquesta és pràcticament la primera condició.
L'ABC.
Després d'això també has de mirar això, pues entorn, si tens cables, si no. Per exemple, en el cas d'aquí d'Angolestès, evidentment es veu que hi ha uns cables, hi ha totes unes torres, etcètera, etcètera, però aquestes torres estan en desús. Tota la part elèctrica d'aquella zona ja està soterrada i allò ja està previst treure en un moment o altre. Llavors, evidentment, amb les condicions actuals, amb les torres ficades, no s'hi podria volar, però saben que aquestes torres van fora i que les treu FEDA, no hi ha cap problema de seguretat. Darrere d'això, doncs mires que hi hagi la superfície suficient i aquí comences també anant pas a pas. Hi ha d'haver la superfície suficient per aterrar. Darrere d'això has de tenir una superfície suficient per ficar uns estacionaments i que compleixin també amb unes distàncies, unes separacions, etc, etc. Tot això fa que no sigui tan fàcil com dir agafa un terreny i pinta un H. Evidentment, si jo tinc un prat de 100 hectàrees despejat sense ni cap arbre ni res i jo al mig del prat pinto un H, allò pot ser un heliport. Però en qualsevol altra situació, hi hagi edificis, hi hagi habitatges, hi hagi, tot això complica. Llavors, amb tot, sempre fiquem tots els factors dintre d'una balança. Hi ha factors que poden fer que directament sigui vall o no vall, i altres factors que poden ser limitants. Limitants, com pot ser l'espai, amb aquest heliport podran estacionar com a molt 3, 4, 5, 10 helicòpters estacionats, que no vol dir engegats. Pot aterrar-ne un, poden aterrar-ne 3. Les operacions, lo mateix. El soroll sempre ve determinat per la quantitat d'operacions que es fan.
Clar.
Una operació al dia té un impacte d'una manera. Una operació al minut té un impacte molt diferent.
Clar, aquí sí que serà el mercat, entre cometes, el que determini l'utilització,
sí,
o no?
Sí, sí. De fet, aquí s'ha canviat el model del que s'havia fet històricament amb el concurs de l'heliport nacional del Patapou, on es feia un concurs per la construcció de l'heliport i l'explotació d'unes línies aèries amb Barcelona i amb Toulouse. En aquest cas, s'ha plantejat diferent i, de fet, la llei de navegació aèria, el reglament de l'heliport, ja ens encaminen cap aquí, que és que la infraestructura sigui una infraestructura d'estat, pública i de propietat de l'estat, i a darrere d'això la gestió i l'explotació es podran delegar, però no vol dir, tampoc en cap cas, que s'obligui a tenir una línia regular. Una línia regular és una cosa que és complicada. Ho estem veient amb la Seu, però es pot veure a molts, ja no heliports, sinó aeroports del món. Quants aeroports hi ha al país veí que no tenen línies regulars i són rendibles? Mm-hmm. Pel simple fet de que per charters, per vols privats, etc, donen. Després hi ha d'altres que no. Evidentment, una infraestructura portuària s'ha de mirar en conjunt, amb què genera i què aporta, més que amb que si és capaç de pagar els gastos i cobrir la inversió.
Però com generarà ingressos?
Com generarà ingressos? Per una part, es generen ingressos amb cada aterratge en l'aïllament que hi hagi, perquè l'heliport nacional és la porta aèria del país. Llavors, si nosaltres, eventualment, decidíssim cobrar una taxa a les dues fronteres del país pels cotxes, això generaria ingressos. Pues amb els heliports funciona el mateix, igual que amb els aeroports. Aquí hi ha uns ingressos, es generen ingressos evidentment amb el fuel. Quan, si la gent ve aquí a ficar fuel, es genera ingressos. Genera ingressos amb tot el que podria generar a dintre del propi heliport, amb el que és el manteniment, amagatzematge d'aeronaus, sí, hangars pròpiament, i després, evidentment, amb tot el que pugui ser perifèric de tot això. Tot i això, s'ha de mirar, evidentment, el que dic, com una infraestructura que el que ens permet crear al voltant d'això. La pròpia estructura en si, és difícil que la pròpia estructura es pagui ella mateixa. Això, però és que això passa amb qualsevol tipus d'infraestructura aeroportuària, o fins i tot, bueno, ja no et diré si carreteres, ponts o rotondes. O sigui, tu has de mirar-ho en un conjunt.
I última qüestió, Guillem, que ens queden només 2 minuts. Has explicat una miqueta la gènesi, no?, del que s'havia fet, però ja et dic, estem a l'espera d'algú més que les institucions necessiten per pronunciar-se.
Llavors, aquí és el que anava a dir, ràpid amb els 2 minuts. S'han fet uns estudis previs que et diuen que allà hi pot anar un heliport. A partir d'aquí s'han de fer estudis de vent, s'han de fer estudis de so, per determinar ja no el so que hi haurà, sinó quins màxims de freqüències són viables sense crear molèsties als veïns. S'han de fer estudis de, pues, evidentment, d'entorn, de cost de l'heliport, etc. I llavors, en aquesta fase, és en la que sortiran papers amb dades reals que es poden presentar a cadascun dels actors. Ara mateix, els passos que s'han seguit és cada estudi previ que s'ha fet, i aquí parlo dels de la DGAC i parlo dels que hem fet internament, s'han anat a presentar al Consell, s'han anat a parlar amb els comuns, s'han anat a parlar amb els propietaris i s'han anat exposant dintre de la mesura del possible. Jo no et puc parlar exactament de la petjada acústica, si aquesta està per fer. Jo puc tenir una idea, com a tècnic i com a especialista i com el que vulguis, però jo vull saber concretament si seran 10, si seran 20 o si seran 1.000 helicòpters al dia els que em generaran una molèstia. Clar, si jo ara em fico a inventar, no sabré si són 10, 20 o 1.000, és el que diem. I això serveix per ficar els límits. Igual que qualsevol altre tipus de... Doncs, quan es parla de les capacitats dels dipòsits que hi hauran allà, exactament el mateix. Quan es vegi ben bé com es definirà aquest heliport, es podrà parlar d'aquests números. Actualment, de lo que s'ha parlat és el que s'ha anat a exposar a tothom, que és superfícies limitadores d'obstacles, on hi ha sobrevols i on no, i quina és l'afectació directa. Darrere d'això s'anirà exposant.
Quin termini tenim per tot això?
Ara, a principis d'aquest mes de maig, es tanca l'edicte del concurs aquest que s'ha tret per l'equip multidisciplinar que farà tot això, arquitectura, accessibilitat, estudis varios que fan falta, i a partir d'aquí es comencen a fer aquests estudis. Durant tot l'any 2017 es faran, i a mesura que vagin sortint, siguin positius o siguin negatius, perquè és el que diem, que s'hagi licitat aquest equip, no vol dir que l'heliport s'hagi de fer sí o sí. Si hi ha algun resultat d'aquest estudi que diu que no es farà.
Ens has aclarit moltíssim, Guillem, t'agraïm molt de veritat la teva visita, perquè com dèiem teníem molta informació de moltes coses, però ens faltava bona part de la informació més tècnica, i com a mínim que ens diguis en quin punt ens trobàvem ara mateix.
I tota la informació que falta, perquè realment estem parlant d'un camp molt complicat, que el que intentem és terrenalitzar-lo. Si jo em fico aquí a parlar-te de... fuels concrets, de performances concretes, ens liaríem. Llavors es tracta de baixar-ho tot a que ens puguem entendre.
Evidentment que sí. Amb tu acabem. Guillem, moltíssimes gràcies.